Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Quim Torra torna a desafiar la Junta Electoral Central penjant una nova pancarta en favor de la llibertat d'expressió. Hores abans, la Generalitat ha despenjat les pancartes denunciades. Montse Manent.
Mentrestant, la Fiscalia anuncia una investigació contra Torra pel delicte de desobediència i el president es carallarà contra la Junta Electoral per prevaricació. Tot mentre Pedro Sánchez fa una crida a la neutralitat de les institucions i el número 2 de Ciutadans, Carlos Carrizosa, treu pit per la retirada de símbols.
El problema en Catalunya no és la independència. Es la convivencia. Las instituciones públicas tienen que salvaguardar su neutralidad. Y es más que evidente que los líderes políticos en Cataluña independentistas no están garantizando la neutralidad de las instituciones públicas.
Ha tenido que ser Ciudadanos ante la Junta Electoral quien haya conseguido que la neutralidad de los edificios públicos vuelva a ser la normal en una democracia. Estamos en periodo electoral.
Al món local continuen les mostres de creativitat per sortejar l'ordre de retirada de llaços i pancartes de la Junta Electoral de Zona.
La Diputació de Lleida col·loca jardineres amb flors grogues en comptes de la pancarta, mentre la Paeria manté les pancartes en favor dels presos a les finestres dels despatxos dels grups independentistes.
UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
A més, la Diputació de Lleida ha decidit no posar cap altre símbol ni missatge de suport als polítics empresonats, ja que aquest edifici serà seu electoral i els vots que s'hi depositessin podrien quedar posteriorment invalidats. Pel que fa al Palau de la Paeria, els llaços que s'hi poden veure estan situats a les finestres dels despatxos dels grups municipals independentistes. Una d'aquestes formacions és la Crida per Lleida. El regidor Pau Jubillà ha explicat que no tenen intenció de retirar-los.
Mantenim els llaços des del primer dia que els vam posar, els hem mantingut sempre i els mantindrem.
La filòloga gironina Maria Àngela Vilallonga serà la substituta de Laura Borràs al capdavant de la Conselleria de Cultura. FM Girona, Siso García.
Nascuda a Girona l'any 1952, Maria Àngela Vilallonga va passar bona part de la infantesa a Llagostera. És doctora en filologia clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtica de filologia llatina de la UdG. Actualment és vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans i membre del Consell de les Arts i la Cultura de Girona. A més, actualment també dirigeix la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona.
Noves denúncies per abusos sexuals en el si de l'Església. Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, s'hi fa una protesta per abusos comesos presumptament pel mossèn als anys 60.
I a Mataró, dos exalumnes del Col·legi Maristes Valldèmia denunciaran l'escola per suposats abusos i pallisses en els internats del centre també durant els anys 60.
Mataró Ràdio, Anna Gual.
Aquest és el primer cas que es dona a conèixer en relació a l'ordre dels maristes a Mataró. Fins ara, els casos denunciats, una quarantena, no havien sortit de l'àmbit de Barcelona i Badalona. Els germans Vidal parlen de pallisses salvatges i de la impunitat dels pederastes en els internats d'aleshores. Amb aquesta denúncia seran ja 14 els maristes demandats per abusos sexuals.
Arrenca aquest vespre la desena edició del Festival Sir Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental.
Més d'un centenar d'artistes i companyies passaran per les carpes del Circ Ric fins al proper 1 de juliol.
Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Dins el marc incomparable del Parc Natural del Montseny a Sant Esteve de Palautordera. Tal com explica Tortell Poltrona, en el concert inaugural hi haurà a dalt de l'escenari una quinzena d'artistes de primera línia.
Comencem ara el dia 22 amb aquest concert multitudinari, que és una festassa perquè som 15 persones dalt de l'escenari.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. S'espera novament una jornada estable amb predomini del cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts al terç sud i alguns núvols d'evolució a punts de muntanya. El vent continuarà bufant moderat amb algun cop fort al litoral i hi haurà maró a la costa amb mar de fons de l'est. Malgrat tot, de cara al cap de setmana, la situació marítima serà tranquil·la amb predomini del marejol amb alguna àrea de maró. Avui la temperatura és lleugerament més alta i continuarà pujant els pròxims dies. Demà voltarà entre 18 i 23 graus de màxima i en alguns municipis podrà arribar fins a 25 graus. Per tant, s'espera un cap de setmana amb ambient suau i agradable al centre del dia. Pel que fa a l'estat del cel, demà predominarà el cel serè o poc ennuvolat al matí. A la tarda, però, hi haurà més núvols alts que deixaran el cel enteranyinat i alguns de mitjans a sotavent del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, complicada la situació viària a aquesta hora, sobretot a vies properes a l'àrea de Barcelona. En aquesta tarda d'operació sortida, veiem per càmeres cues a la C58 de Sant Quirze del Vallès en els dos sentits de la marxa, també aturades a l'altura de Ripollet fins pràcticament l'entrada a Barcelona. Afegirem també la B30, molt carregada a Barberà del Vallès en direcció sud i a Cerdanyola per anar cap a Girona. També destaquem alguns accessos sud, cues veiem per càmeres a la B23 al Papiol, de sortida en direcció a P7 i també a la B24 aturades a l'altura de Vallirana en direcció Lleida. Afegirem també la 2, unes obres de Castellolí tallen un carril en direcció Barcelona, provocant uns 2 quilòmetres de cues, i les rondes molt plenes a aquesta hora del vespre. La ronda de dalt es manté la lentitud entre Esplugues i pràcticament el nus de la Trinitat, i pel que fa a la ronda litoral, també circulació lenta amb aturades entre Montjuïc i el nus de la Trinitat. Per últim, dir-vos que la 2 encara es troba tallada al Carràs en direcció Soses com a conseqüència d'un accident. Els vehicles són desviats per l'interior de la població. Això és tot. Bona tarda.
Ei, és temps de pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la Perla Verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Quim Torra torna a desafiar la Junta Electoral. El president de la Generalitat ha despenjat les pancartes amb els llaços, però n'ha instal·lat una altra on es llegeix llibertat d'opinió i expressió, article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. També ha anunciat una querella contra la Junta, tot plegat entre crides a la neutralitat que arriben des del govern d'Espanya i des de Ciutadans. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Per evitar la imatge dels Mossos despenjant les pancartes i els llaços, els funcionaris han procedit aquest matí a despenjar tota la simbologia independentista dels edificis públics responsabilitat de la Generalitat. Paral·lelament, però, el president Torra ha presentat un recurs davant la Junta Electoral Central. També ha anunciat que s'hi carallarà per prevaricació. Hores després, del balcó de la Generalitat penjava la nova pancarta fent referència a la Declaració Universal dels Drets Humans. En relació a la polèmica, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha demanat que respectés la neutralitat de les institucions.
El problema en Catalunya no és la independència, és la convivència. Y si miramos la crisis en Cataluña de esta manera, desde esta óptica, pues es evidente que las instituciones públicas tienen que salvaguardar su neutralidad. Y es más que evidente que los líderes políticos en Cataluña independentistas no están garantizando la neutralidad de las instituciones.
I a tot això, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, treia pit per la retirada dels llaços.
Ha tenido que ser Ciudadanos ante la Junta Electoral quien haya conseguido que la neutralidad de los edificios públicos vuelva a ser la normal en una democracia. Estamos en periodo electoral.
Ara, la tasca dels Mossos d'Esquadra és la de confirmar que s'ha retirat tota la simbologia i comunicar-ho a la Junta Electoral Central.
A Girona, la Junta Electoral ha desestimat el recurs de l'Ajuntament i els obliga a treure la pancarta en favor dels presos. Tenen de marge fins a mitjanit i el consistori ja ha avançat que compliran amb l'ordre, tot i que estudien si substituir-la amb alguna pancarta alternativa. Els que sí que han tret el llaç de la façana són els treballadors de la seu de la Generalitat a la capital gironina. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. De fet, han estat els mateixos treballadors que han decidit treure el símbol per evitar que els Mossos haguessin de despenjar-lo. Així mateix, també han tret dos llaços negres que s'havien penjat en un balcó de l'edifici. A més, els treballadors de la Generalitat de Girona s'han concentrat, com cada divendres, per reclamar la llibertat dels presos polítics. Una concentració que ha estat marcada per la resolució de la Junta Electoral, que ha provocat que no fessin una acció que havien anunciat que tenia l'objectiu de reivindicar el color groc. En el manifest que han llegit, els treballadors han afirmat que s'estan perseguint idees i que s'està restringint la llibertat d'expressió. Davant d'aquesta vulneració de drets, els treballadors han decidit fer un minut de silenci que s'ha acabat amb el cant dels segadors.
I a Lleida, la Diputació ha substituït la pancarta en favor dels presos per jardineres amb flors grogues. A la paeria, en canvi, els llaços i missatges en suport als presos continuen penjats, això sí, de les finestres dels despatxos dels partits independentistes. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Segons han explicat fonts d'aquesta administració, la decisió s'ha pres d'acord amb les recomanacions del síndic de Greuges i després que arribés un requeriment de la Junta Electoral exigint la retirada. A més, la Diputació de Lleida ha decidit no posar cap altre símbol ni missatge de suport als polítics empresonats, ja que aquest edifici serà seu electoral i els vots que s'hi depositessin podrien quedar posteriorment invalidats. Pel que fa al Palau de la Paeria, els llaços que s'hi poden veure estan situats a les finestres dels despatxos dels grups municipals independentistes. Una d'aquestes formacions és la Crida per Lleida. El regidor Pau Jubillà ha explicat que no tenen intenció de retirar-los.
Mantenim els llaços des del primer dia que els van posar, que va ser el primer dia, crec que va ser quan van detenir i encarcellar doncs, alguns dels presos polítics que actualment els hem mantingut sempre i els mantindrem fins que l'estat espanyol no deixi anar els hostatges que té actualment i fins que no puguin retornar les i els exiliats.
En les properes hores tampoc està previst que ni Esquerra ni el PDeCAT retirin la simbologia de les seves finestres.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La filòloga gironina Maria Àngela Vilallonga serà la substituta de Laura Borràs al capdavant de la Conselleria de Cultura. Vilallonga és doctora en filologia clàssica i catedràtica de llatí a la Universitat de Girona i fins ara ocupava la vicepresidència segona de l'Institut d'Estudis Catalans. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Nascuda a Girona l'any 1952, Maria Àngela Vilallonga va passar bona part de la infantesa a Llagostera. És doctora en filologia clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtica de filologia llatina de la UdG. Actualment és vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans i membre del Consell de les Arts i la Cultura de Girona. A més, actualment també dirigeix la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona, càrrecs que li han donat una àmplia presència institucional i cívica. Maria Àngela Vilallonga ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi el 2016 o la medalla Narcís Monturiol just l'any passat. Entre els ideals que l'acostarien al president Torra hi ha la via noucentista d'un país ideal amb la cultura com a tret essencial, mentre que comparteix una gran passió literària amb Laura Borràs.
A Lleida, el PDeCAT manté el pols obert amb la resta de formacions a la Diputació i no retirarà l'expresident de l'ENS, Joan Renyer, de la comissió que ha d'informar sobre els suposats casos de corrupció política del cas Borràs. Un cas en què Renyer és precisament un dels principals implicats. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Rosa Pujol és la portaveu del grup del PDeCAT a la Diputació.
En principi no considerem en cap moment justificades les demandes interessades de l'oposició. Entenem que són interessos totalment partidistes. Per tant, el senyor Joan Renyer continuarà a la comissió com a membre que és del grup, perquè la seva presència no té cap possibilitat d'incidir en aquesta comissió perquè és merament informativa.
Així mateix, des del PDeCAT s'avisa a l'oposició que si volen trencar la comissió demostraran que només ha estat impulsada amb finalitat partidista i política. La diputada de Ciutadans, Ángeles Ribes, creu que sap quin és el motiu per mantenir Renyer dins de la comissió.
Y luego resulta que el señor Renyer pues debe de tener todavía mucha fuerza entre los miembros de su partido.
Ribas ha tornat a assegurar que en ser una comissió informativa i no d'investigació perquè aquesta administració no en pot fer servirà de ben poc.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Fa poc que ha començat a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, una concentració de protesta pels abusos que hauria comès presumptament el mossèn del poble durant els anys 60. La convocatòria és a la plaça de l'Església i hi ha prevista la lectura d'un manifest de condemna i en suport de les víctimes. Anem cap allà, doncs. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs mireu, ara justament fa pocs minuts que ha començat la lectura d'aquest manifest pels convocants, que són l'agrupament Escolta els Xarel·los. Aquesta entitat han volgut fer aquesta convocatòria degut als abusos que va tenir lloc als anys 50, als anys 50 per aquest mossèn. Ara mateix, en la lectura, hi ha una cinquantena de persones que han vingut en suport, a donar suport a totes les famílies que doncs, van patir en aquella època. I després, parlant una mica amb la gent que ha vingut precisament doncs, en aquesta concentració, ens han confirmat que sí, que això va passar. En aquest cas, el missatge que volen donar és que volen fer saber que doncs, volem un món lliure per a tots els infants i volen denunciar aquests fets perquè segurament doncs, no passa només aquí a Sant Jaume dels Domenys, un poble petit que doncs, està molt commocionat per aquests per aquesta notícia, sinó que fins i tot parlant amb gent, deien, és que segurament pot passar amb el poble del costat, amb gent que jo conec. De moment, això és tot, des d'aquí de Sant Jaume dels Domenys, ara s'està doncs, procedint a fer la lectura d'aquest manifest, i en principi d'aquesta manera es tancarà aquesta convocatòria en protesta pels abusos sexuals comesos per mossèn Joaquim Maria Gallinat als anys 60.
Doncs gràcies, Laia Batlle, des de Domenys Ràdio. I no deixem encara, però, de parlar d'abusos, perquè a Mataró dos exalumnes del Col·legi Maristes Valldèmia denunciaran l'escola per suposats abusos i pallisses en els internats del centre durant els anys 60. Mataró Ràdio, Anna Gual, bona tarda.
Bona tarda. Dos germans interns al Col·legi Maristes Valldemia de Mataró durant la dècada dels 60 denuncien abusos sexuals i pallisses. Aquest és el primer cas que es dona a conèixer en relació a l'ordre dels maristes a Mataró. Fins ara els casos denunciats, una quarantena, no havien sortit de l'àmbit de Barcelona i Badalona. Els germans Vidal parlen de pallisses salvatges i de la impunitat dels pederastes en els internats d'aleshores. Amb aquesta denúncia seran ja 14 els maristes demandats per abusos sexuals.
Des d'avui i durant tot el cap de setmana se celebra a Fira de Barcelona el B-Travel, que abans es deia Fira de Turisme, la gran cita per als amants dels viatges. Hi ha 200 expositors d'arreu de l'Estat, però també d'una quarantena de destinacions internacionals. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Passejar-se pel B-Travel provoca salivera de viatges, de llocs exòtics, natura, ciutat, aventura, estiu, i potser recansa de no poder anar a tot arreu. S'hi fan xerrades i negocis, s'hi projecten documentals, s'hi fan tastos de vins i de menjar de tot arreu i també es promocionen països, vegueries i ciutats. És el cas de Terrassa, que hi promociona el modernisme. Segons ha explicat a la xarxa Esther Pla de Llorenç, tècnica de turisme de l'Ajuntament i apassionada de la ciutat.
Terrassa, sobretot, modernisme. Llavors tenim l'oficina de turisme, que és la Masia Freixa, que és aquella casa blanca d'inspiració gaudiniana que molta gent coneix, i allà hi fem visites guiades cada dia a les 12, gratuïtes, de dilluns a diumenge. Per tant, això seria un pla perfecte. Qui vingui a Terrassa, que no es perdi la visita guiada a les 12 a la Masia Freixa.
Aquest matí moltes persones anaven de parada en parada amb la il·lusió als ulls i la calculadora al cap.
I coincidint avui amb el Dia Mundial de l'Aigua, més de 200 entitats reclamen la gestió pública d'aquest recurs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Són organitzacions socials com l'Aliança contra la Pobresa Energètica o la Marea Pensionista, que exigeixen un compromís polític en el model públic que ja tenen més d'una vintena de municipis catalans.
Una gestió que garantiria el subministrament a tots els ciutadans i situaria el subministrament de serveis i energia com a una de les potes bàsiques de les prestacions públiques. El portaveu de la plataforma Aigua és Vida, Dante Macio, ha defensat el model públic de gestió.
Des de l'ús públic es pot garantir la participació ciutadana, no? I nosaltres creiem que des de la participació ciutadana es pot fiscalitzar i es pot vigilar, no? De primera mà incidir en les qüestions més importants de la política hídrica que tenen rellevància en el nostre dia a dia i així assegurar-nos que el model públic funciona.
Maixió també s'ha mostrat esperançat que el Tribunal Suprem ratificarà la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de tombar el contracte entre l'àrea metropolitana de Barcelona i Agbar per subministrar l'aigua a Barcelona i 23 municipis de la seva àrea d'influència.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a terres tarragonines, perquè la Tarragona vol potenciar el turisme a la Costa Daurada a través d'una campanya per promocionar les estances curtes. Per fer-ho, ja han editat un catàleg amb 17 propostes variades per dur-les a terme entre 24 i 72 hores. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Capbussa't a la Costa Daurada, al Racó de Miró, camins que parlen de vi o llops i pirates marins són algunes de les 17 rutes curtes que el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha inclòs en una guia anomenada Costa Daurada 24, 48 i 72 hores. La idea és donar a conèixer els principals atractius turístics de la zona i opcions per poder ser realitzades en qualsevol moment de l'any i en poques hores, ja sigui en família, en parella o amb amics, tant al litoral com a l'interior. Les propostes estan identificades amb un disseny molt visual amb el tipus de producte turístic que inclouen i en total es recullen una setantena d'elements o activitats diferents englobades en les rutes proposades. Aquest catàleg, encara que s'ha editat en 7 llengües, està dissenyat bàsicament per a mercats de proximitat, com ara el català, però també el basc, el navarrès o l'aragonès.
I Ràdio Arenys s'adhereix al procés d'integració dels menors immigrants. A més de la participació a través d'entrevistes i reportatges en diversos programes, l'emissora també compta amb una estada d'empresa d'alguns d'aquests nois. Ràdio Arenys, Marc Sánchez. Bé, doncs sembla que no podem disposar d'aquesta crònica. Intentarem recuperar-la més endavant. I anem ja amb cultura. Arrenca aquest vespre la desena edició del Festival Circric a Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental. Enguany, la cita coincideix amb els 45 anys de dedicació a la professió del pallasso del fundador del certamen, el mític Tortell Poltrona. Més d'un centenar d'artistes i companyies passaran per les carpes del Circric fins al proper 1 de juliol. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Més d'un centenar d'artistes i companyies d'arts escèniques locals i internacionals passaran per les seves carpes. A la seva desena edició, el festival continua oferint per a tots els públics una programació d'espectacles de circ, teatre i música, així com activitats i tallers escolars i familiars dins el marc incomparable del Parc Natural del Montseny a Sant Esteve de Palautordera. Tal com explica Tortell Poltrona, en el concert inaugural hi haurà a dalt de l'escenari una quinzena d'artistes de primera línia.
Comencem ara el dia 22... Amb aquest concert multitudinari, que és una fantassa, perquè som 15 persones dalt de l'escenari, i després segueix el 24 amb el que és la fira i continua amb la celebració de la circ i de comicitat amb els pallassos, per concloure després al final amb el festival de pallasses que fem cada any.
Tortell Poltrona serà el gran protagonista de l'edició d'enguany. Actuarà amb dos dels plats forts del festival.
Els Amics de l'Òpera de Sabadell reclamen un nou equipament operístic a la ciutat. Així ho ha demanat la seva presidenta, la soprano Mirna Lacambra, després de recollir el Premi Òpera 21. Ràdio Sabadell, Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Mirna Lacambra fa més de 3 dècades que està al capdavant de l'entitat Amics de l'Òpera de Sabadell, que ha produït un centenar d'obres en tota la seva història. Per aquesta soprano, ara toca, però, fer un nou pas endavant i construir un nou equipament operístic a Sabadell.
Vaig insistir durant un temps, es va fer un projecte, es va fer un concurs que van guanyar uns arquitectes. Hi ha un projecte d'òpera, un projecte d'un teatre d'òpera en algun calaix de l'Ajuntament, i aquest projecte s'hauria de portar a terme d'una manera o altra perquè és necessari per la nostra ciutat.
Aquesta és la primera edició dels Premis Òpera 21. Entre els guardonats s'ha reconegut la feina de Calixto Vieto com a director d'escena, Guillermo García Calvo com a director musical, el Teatro Real de Madrid per la producció de Gloriana o l'Associació Amigos de la Òpera de A Coruña.
I a Vic, a partir d'aquest vespre, el Museu Episcopal obre l'exposició El luxe dels ivoris romànics, una mostra que, a partir de peces excepcionals, presenta tot un món d'ara fa 1000 anys lligat al treball d'orfebreria d'aquest preuat material. El 9FM, Jordi Mirambell, bona tarda.
Bona tarda. Un olifant, un corn per cridar la guerra o la caça, fet amb l'ivori d'un ullal d'elefant, és la peça que dona la benvinguda a la nova exposició temporal del Museu Episcopal de Vic. La possibilitat de veure a Vic aquesta col·lecció excepcional es deriva de la relació privilegiada que té la institució amb el Museu de Cluny de París i que ha permès aprofitar la reforma que s'hi està fent per exhibir temporalment part de la seva destacada col·lecció d'ivoris a la capital d'Osona. La idea de fons és tractar conjuntament els aspectes socials i artístics de l'època, i tal com explica el director del Museu Episcopal de Vic, Josep Maria Riba, seguir aprofundint així en noves estratègies per exhibir l'art medieval.
Anem treballant perquè aquest art medieval sigui conegut, pivoti molt des del museu i des d'aquesta ciutat. L'hauríem d'anar decantant en com anem promocionant i potenciant el romànic en concret, en tota la seva amplitud.
L'exposició El luxe dels ivoris romànics es podrà veure al Museu Episcopal de Vic fins al dia 7 de juliol.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Reus Deportiu convoca oficialment per ordre del jutge el concurs de creditors. En la resolució, el magistrat considera que la documentació aportada confirma l'estat d'insolvència actual de la societat i justifica la petició que el club va fer a principi de març per declarar-se en concurs. La nova ràdio, Joan Gomis.
s'ha nomenat un administrador concursal perquè assumeixi la direcció de l'entitat. Es tracta de la societat Berae Advocats i Economistes. Si accepta agafar les regnes, haurà de comunicar la identitat de la persona que representarà i assumirà la direcció de les tasques. La primera acció que haurà de fer l'administrador és determinar si el club té prou béns i drets per pagar les despeses i les costes del concurs. Tot seguit haurà d'elaborar un informe de l'administració concursal en un període de 2 mesos. Aquest escrit haurà d'incloure l'estat de comptabilitat, valoracions, memòries, inventaris de la massa activa, un llistat de creditors, una valoració de l'empresa i, si fos el cas, una avaluació de les propostes de conveni o un pla de liquidació del club de futbol Reus Deportiu, el que seria el pitjor dels casos. En l'auto, el magistrat fa constar un advertiment a l'entitat del deure de col·laborar i informar de tot allò que els sigui requerit en relació al concurs. A més, cal garantir a l'administrador que pugui accedir lliurement a les instal·lacions, a revisar la comptabilitat i tota la documentació que requereixi.
Ja estan definits els emparellaments de semifinals de les Copes del Rei i de la Reina en hoquei herba.
Durant el dia d'avui s'han disputat els quarts de final de la competició. En categoria masculina, l'Atlètic Terrassa buscarà un lloc a la final enfrontant-se al Jos Lasseta Basc després de vèncer per 3-1 el júnior de Sant Cugat. L'altra semifinal serà 100% catalana, ja que el Club Egara ha guanyat el Club del Campo per 1-3 i el Club de Polo ha guanyat el Terrassa per 1-5. Pel que fa a la categoria femenina, també hi haurà una semifinal catalana, ja que el júnior ha superat el Club Deportiu Terrassa a la tanda de penals, mentre que el Polo ha vençut la Reial Societat per 0-6.
En hoquei sobre patins, demà dia gran a l'Ateneu de Sant Sadurní.
El Noia Freixenet rep el Barça aquest dissabte a les 8 del vespre en el partit d'anada dels quarts de final de la Lliga Europea. Els de Sant Sadurní de Noia, que estan fent una temporada excepcional tant en competició continental com en la Lliga, volen donar la sorpresa contra els blaugranes, un dels favorits del títol.
I l'esport en directe aquest cap de setmana a la xarxa comptarà amb transmissions d'hoquei i de bàsquet.
A les 4 de la tarda es podrà seguir el Caldes B Manlleu B de Nacional Catalana d'Hoquei Patins. Partit de tornada de la repesca. També es podrà seguir per streaming el partit en què l'hoquei Olot es juga els seus objectius de la temporada.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
La nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Dolor i Glòria, és una de les estrenes més destacades d'aquesta setmana. De França ens arriba La última lecció, un thriller protagonitzat per uns sinistres alumnes d'institut, i pels aficionats al terror, una pel·lícula que enfronta una família amb els seus dobles malèfics, Nosotros.
No has sido un buen hijo, hijo mío.
No.
No.
3 anys després de l'estrena de Julieta, Pedro Almodóvar presenta Dolor i Glòria, la seva darrera pel·lícula. Antonio Banderas interpreta el paper de Salvador Mayo, un director de cinema a les acaballes. El Salvador, en molts aspectes alter ego del mateix Pedro Almodóvar, rememora la seva infància a un petit poble de València durant els anys 60, el primer amor a la dècada dels 80 i el descobriment del cinema i el buit que li suposa no poder continuar rodant. Un recorregut esquitxat de personatges interpretats per actrius com Penélope Cruz Serrano o Cecilia Roth i amb un petit paper per a la cantant Rosalía.
A tu vera, siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, hasta que de pena muera.
Voy a sustituir a Capadís unas semanas.
Os pido que le ofrezcáis una calurosa bienvenida, como vosotros sabéis.
La última lecció comença amb un terrible incident. Un professor d'institut es llença per la finestra d'una classe. La majoria dels seus alumnes queden trasbalsats, però 6 d'ells es mantenen freds i inexpressius. Quan arribi el professor substitut, de seguida se n'adonarà que alguna cosa no marxa i s'obsessionarà amb els 6 alumnes hostils.
¡Basta de tonterías!
Hay una familia en el jardín.
Serán los vecinos. ¿Qué pasa? ¿Os da miedo una familia?
¿Necesitan algo?
El director de la reconeguda Déjame salir torna a portar una història terrorífica a la gran pantalla. Nosotros la protagonitza una família que va de vacances a la platja. El que havia de ser una idíl·lica escapada estiuenca es comença a espatllar quan, de nit, els pares i els seus dos fills descobreixen la silueta de quatre figures agafades de la mà palplantades davant la casa de vacances. Ben aviat veuran que les ombres són la versió malèfica d'ells mateixos.
Cuidado.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Quim Torra torna a desafiar la Junta Electoral Central penjant una nova pancarta en favor de la llibertat d'expressió. Hores abans, la Generalitat ha despenjat les pancartes denunciades. Montse Manent.
Mentrestant, la Fiscalia anuncia una investigació contra Torra pel delicte de desobediència i el president es carallarà contra la Junta Electoral per prevaricació. Tot mentre Pedro Sánchez fa una crida a la neutralitat de les institucions i el número 2 de Ciutadans, Carlos Carrizosa, treu pit per la retirada de símbols.
El problema en Cataluña no es la independencia, es la convivencia. Las instituciones públicas tienen que salvaguardar su neutralidad. Y es más que evidente que los líderes políticos en Cataluña independentistas no están garantizando la neutralidad de las instituciones públicas.
Ha tenido que ser Ciudadanos ante la Junta Electoral quien haya conseguido que la neutralidad de los edificios públicos vuelva a ser la normal en una democracia. Estamos en periodo electoral.
Els Mossos d'Esquadra revisen escoles públiques i centres de la Generalitat per comprovar que no hi ha llaços grocs ni símbols polítics.
Seguint les ordres de la Fiscalia, s'han fet escorcolls a escoles de Caldes d'Estrac, Arenys de Mar, Perafita, Sant Adrià del Besòs i Badalona, on han escorcollat en profunditat un centre educatiu.
Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquests registres assegurant que complien l'ordre emesa per la Fiscalia després que la Junta Electoral Central denunciés la presència de llaços i estelades en edificis propietat de la Generalitat. Escoltem el director de l'escola Planes i Casals, Sergi Sabater.
Han entrat a l'escola, han revisat armaris, han revisat sales de mestres, han pujat a les aules, han entrat als lavabos.
La filòloga gironina Maria Àngela Vilallonga serà la substituta de Laura Borràs al capdavant de la Conselleria de Cultura. FM Girona, Siso García.
Nascuda a Girona l'any 1952, Maria Àngela Vilallonga va passar bona part de la infantesa a Llagostera. És doctora en filologia clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtica de filologia llatina de la UdG. Actualment és vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans i membre del Consell de les Arts i la Cultura de Girona. A més, actualment també dirigeix la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona.
La Diputació de Tarragona vol potenciar el turisme a la Costa Daurada a través d'una campanya per promocionar les estances curtes.
Per fer-ho, ja han editat un catàleg amb 17 propostes variades per dur-les a terme entre 24 i 72 hores.
La nova ràdio, David Fernández.
La idea és donar a conèixer els principals atractius turístics de la zona i opcions per poder ser realitzades en qualsevol moment de l'any i en poques hores, ja sigui en família, en parella o amb amics, tant al litoral com a l'interior. Les propostes estan identificades amb un disseny molt visual amb el tipus de producte turístic que inclouen i en total es recullen una setantena d'elements o activitats diferents englobades en les rutes proposades.
Arrenca aquest vespre la desena edició del Festival Circric a Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental.
Més d'un centenar d'artistes i companyies passaran per les carpes del Circric fins al proper 1 de juliol.
Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Dins el marc incomparable del Parc Natural del Montseny a Sant Esteve de Palautordera. Tal com explica Tona, en el concert inaugural hi haurà a dalt de l'escenari una quinzena d'artistes de primera línia.
Comencem ara el dia 22 amb aquest concert multitudinari, que és una festassa, perquè som 15 persones dalt de l'escenari.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. S'espera novament una jornada estable amb predomini del Salseré o poc ennublat per alguns núvols alts al terç sud i alguns núvols d'evolució a punts de muntanya. El vent continuarà bufant moderat amb algun cop fort al litoral i hi haurà maror a la costa amb mar de fons de l'est. Malgrat tot, de cara al cap de setmana, la situació marítima serà tranquil·la amb predomini del marejol amb alguna àrea de maror. Avui la temperatura és lleugerament més alta i continuarà pujant els pròxims dies. Demà voltarà entre 18 i 23 graus de màxima i en alguns municipis podrà arribar fins a 25 graus. Per tant, s'espera un cap de setmana amb ambient suau i agradable al centre del dia. Pel que fa a l'estat del cel, demà predominarà el cel serè o poc ennublat al matí. A la tarda, però, hi haurà més núvols alts que deixaran el cel enteranyinat i alguns de mitjans a sotavent del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Va millorar un poc a poc la situació viària, però encara veiem per camanes alguns trams complicats en aquesta tarda d'operació sortida. Encara cues a la C58 a Ripollet en direcció Sabadell, també a Sant Quirze, en els dos sentits de la marxa. La B30 encara carregada a Barberà del Vallès per enllaçar amb la C58 en sentit sud. Cues també a la B24 a Vallirana per anar cap a Lleida i també aturades a la C16 a Cercs en sentit nord. També dir-vos que a l'A2, a causa d'unes obres, hi ha circulació lenta a Castellolí en direcció Barcelona, hi ha un carril tallat en aquest punt. S'ha reobert l'A2 al Carràs en direcció Soses, tot i que hi ha circulació intensa encara. I pel que fa a les rondes, va millorant també la situació, però veiem per càmeres a la ronda de dalt encara lentitud entre Pedralbes i Trinitat, i pel que fa a la ronda litoral, força densitat de trànsit a la zona del port, també en sentit Trinitat. Això és el més destacat. Bona tarda.
Ei, és temps de pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tota una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la perla verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Quim Torra torna a desafiar la Junta Electoral. El president de la Generalitat ha despenjat les pancartes amb els llaços, però n'ha instal·lat una altra on es llegeix llibertat d'opinió i expressió, article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. També ha anunciat una querella contra la Junta, tot plegat, entre crides a la neutralitat que arriben des del govern d'Espanya i des de Ciutadans. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Per evitar la imatge dels Mossos despenjant les pancartes i els llaços, els funcionaris han procedit aquest matí a despenjar tota la simbologia independentista dels edificis públics responsabilitat de la Generalitat. Paral·lelament, però, el president Torra ha presentat un recurs davant la Junta Electoral Central. També ha anunciat que s'hi carallarà per prevaricació. Hores després, del balcó de la Generalitat penjava la nova pancarta fent referència a la Declaració Universal dels Drets Humans. En relació a la polèmica, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha demanat que respectés la neutralitat de les institucions.
El problema en Catalunya no és la independència, és la convivència. I si miramos la crisi en Catalunya d'esta manera, des d'esta òptica, pues és evident que les institucions públiques tenen que salvaguardar su neutralitat. Y es más que evidente que los líderes políticos en Cataluña independentistas no están garantizando la neutralidad de las instituciones públicas.
I a tot això, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, treia pit per la retirada dels llaços.
Ha tenido que ser Ciudadanos ante la Junta Electoral quien haya conseguido que la neutralidad de los edificios públicos vuelva a ser la normal en una democracia. Estamos en periodo electoral.
Ara, la tasca dels Mossos d'Esquadra és la de confirmar que s'ha retirat tota la simbologia i comunicar-ho a la Junta Electoral Central.
Una altra conseqüència d'aquesta prohibició és que els Mossos d'Esquadra comproven un per un els equipaments de la Generalitat en llaços o pancartes en compliment de l'ordre de la Junta Electoral Central. De moment s'han fet escorcolls a Caldes d'Estrac, Arenys de Mar, Perafita, Sant Adrià del Besòs i Badalona, on han escorcollat escoles en profunditat. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Segons el director de l'Escola Planes i Casals de Badalona, Sergi Sabater, la policia catalana s'ha presentat a 2:45 del migdia a les instal·lacions del centre educatiu en busca de llaços grocs i d'altres símbols relacionats amb els líders independentistes presos. Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquests registres assegurant que complien l'ordre emesa per la Fiscalia després que la Junta Electoral Central denunciés la presència de llaços i estelades en edificis propietat de la Generalitat. Escoltem el director de l'Escola Planes i Casal, Sergi Sabater.
Han entrat a l'escola, no els hem demanat ni cap tipus d'ordre, ni de paper, ni res. No sé si procedeix o no. Han revisat armaris, han revisat sales de mestres, han pujat a les aules, han entrat als lavabos.
Segons ha explicat Sabater, els Mossos els han anunciat que durant les properes setmanes seguiran personant-se al centre sense avís previ per revisar l'escola i si troben alguna simbologia de caire polític, s'obriran diligències.
A Girona, la Junta Electoral ha desestimat el recurs de l'Ajuntament i els obliga a treure la pancarta en favor dels presos. Tenen de marge fins a mitjanit i el consistori ja ha avançat que compliran amb l'ordre, tot i que estudien si substituir-la amb alguna pancarta alternativa. Els que sí que han tret el llaç de la façana són els treballadors de la seu de la Generalitat a la capital gironina. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. De fet, han estat els mateixos treballadors que han decidit treure el símbol per evitar que els Mossos haguessin de despenjar-lo. Així mateix, també han tret dos llaços negres que s'havien penjat en un balcó de l'edifici. A més, els treballadors de la Generalitat de Girona s'han concentrat, com cada divendres, per reclamar la llibertat dels presos polítics. Una concentració que ha estat marcada per la resolució de la Junta Electoral, que ha provocat que no fessin una acció que havien anunciat que tenia l'objectiu de reivindicar el color groc. En el manifest que han llegit, els treballadors han afirmat que s'estan perseguint idees i que s'està restringint la llibertat d'expressió. Davant d'aquesta vulneració de drets, els treballadors han decidit fer un minut de silenci que s'ha acabat amb el cant dels segadors.
En canvi, qui sí que ha retirat la pancarta en favor dels presos ha estat l'Ajuntament de Torredembarra, el Tarragonès. Avui acabava el termini de 12 hores imposat per la Junta Electoral de Zona. El que continua endavant, però, és la denúncia de Ciutadans davant la Fiscalia contra l'alcalde i la regidora de Patrimoni per haver clavat la pancarta en un edifici, el castell de Torredembarra, catalogat com a bé d'interès nacional. Ona la Torre, Anna Plaza.
La denúncia l'havia presentat el grup municipal de Ciutadans de Torredembarra perquè consideraven que el missatge de la pancarta vulnerava el principi de neutralitat de les institucions durant processos electorals. En el ple d'ahir a la tarda i en resposta a la CUP, l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ja va anunciar que acataria l'ordre judicial i, com ja va fer en ocasió de les eleccions del 21D, retiraria la pancarta.
Sent coherent amb els meus actes, de la mateixa manera que al seu moment vaig acatar la decisió de la Junta Electoral, ara la tornaré a acatar. No consultaré amb ningú perquè és una decisió personal de responsabilitat.
Més enllà del debat polític sobre els símbols, la pancarta dels presos polítics de Torredembarra és objecte d'una altra polèmica i és que Ciutadans ha denunciat a la Fiscalia de Tarragona que es podria haver vulnerat la llei del patrimoni perquè el cartell es va clavar amb claus a la paret d'un edifici catalogat i protegit com a bé cultural d'interès nacional.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La filòloga gironina Maria Àngela Vilallonga serà la substituta de Laura Borràs al capdavant de la Conselleria de Cultura. Vilallonga és doctora en filologia clàssica i catedràtica de llatí a la Universitat de Girona i fins ara ocupava la vicepresidència segona de l'Institut d'Estudis Catalans. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Nascuda a Girona l'any 1952, Maria Àngela Vilallonga va passar bona part de la infantesa a Llagostera. És doctora en filologia clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtica de filologia llatina de la UdG. Actualment és vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans i membre del Consell de les Arts i la Cultura de Girona. A més, actualment també dirigeix la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona, càrrecs que li han donat una àmplia presència institucional i cívica. Maria Àngela Vilallonga ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi el 2016 o la Medalla Narcís Monturiol just l'any passat. Entre els ideals que l'acostarien al president Torra hi ha la via noucentista d'un país ideal amb la cultura com a tret essencial, mentre que comparteix una gran passió literària amb Laura Borràs.
A Lleida, el PDeCAT manté el pols obert amb la resta de formacions a la Diputació i no retirarà l'expresident de l'ENC, Joan Renyer, de la comissió que ha d'informar sobre els suposats casos de corrupció política del cas Borees, un cas en què Renyer és precisament un dels principals implicats. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Rosa Pujol és la portaveu del grup del PDeCAT a la Diputació.
En principi no considerem en cap moment justificades les demandes dins de l'oposició. Entenem que són interessos totalment partidistes, Per tant, el senyor Joan Renyer continuarà a la comissió com a membre que és del grup, perquè la seva presència no té cap possibilitat d'incidir en aquesta comissió perquè és merament informativa.
Així mateix, des del PDeCAT s'avisa a l'oposició que si volen trencar la comissió demostraran que només ha estat impulsada amb finalitat partidista i política. La diputada de Ciutadans, Ángeles Ribes, creu que sap quin és el motiu per mantenir Renyer dins de la comissió.
Y luego resulta que el señor Renyer pues debe de tener todavía mucha fuerza entre los miembros de su partido.
Ribas ha tornat a assegurar que en ser una comissió informativa i no d'investigació perquè aquesta administració no en pot fer servirà de ben poc.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
L'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Caixa han signat un conveni de 5 anys per impulsar projectes d'investigació. La Fundació destinarà 6 milions d'euros a estudis sobre immunoteràpia contra el càncer, millora d'atenció a pacients terminals i als seus familiars o formació de metges. Irene Segalés, bona tarda. Com es distribuiran aquests diners?
La major part, uns 4 milions i mig, aniran a reforçar la recerca en immunoteràpia del càncer. Un projecte que ja està donant resultats i que amb aquesta inversió treballarà en nous tractaments d'immunoteràpia contra altres càncers, com linfomes i leucèmies linfoblàstiques. Josep Maria Campistol és el director general de l'Hospital Clínic.
Amb aquesta ajuda, aquest projecte el podem fer gran. Creiem que podem obrir altres línies, altres teràpies, altres immunoteràpies per intentar vèncer realment el càncer, tant el càncer hematològic com el càncer d'orga sòlid.
Un altre milió d'euros es destinarà a crear aquest any la unitat d'atenció integral a persones amb malalties avançades i les seves famílies. I, finalment, el mig milió restant s'invertirà en el programa postdoctoral Vitrex per metges de postdoctorat que vulguin compaginar l'assistència clínica i la recerca d'excel·lència.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa preveu tenir llest un quart quiròfan després de l'estiu. La direcció del centre hospitalari ho ha anunciat avui en la presentació del balanç del 2018. El passat any calculen que es van deixar de fer 25 intervencions a causa dels pics de feina quirúrgica. Olot Televisió, Joan Manel Robles, bona tarda.
Bona tarda. Amb el quart quiròfan es vol evitar haver de desprogramar operacions quan fa falta atendre intervencions d'urgència. Josep Maria Pedrosa és el director gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Jo penso que passat l'estiu el tindrem. I segurament amb aquest any el tindrem bàsicament per temes punta. Temes punta, allò de dir, o se'ns entra una urgència, doncs mira, pots deixar l'equip que està operant, és allò, un acaba de rematar i els altres ja poden començar a arrencar.
L'any passat a l'Hospital Olotí es van fer més de 2.800 operacions, més de la meitat sense ingrés. Del balanç del 2018 també en destaca l'augment d'un 10% més de parts respecte a l'any anterior, en un centre altament reconegut per aquesta especialitat fins i tot fora de la comarca. La nota negativa és l'augment del 5% en les visites a urgències, en un servei per al qual admeten que costa trobar professionals, un problema generalitzat a Catalunya. La prioritat del centre és el reforç de la franja horària de tarda i nit per reduir el temps d'espera dels pacients.
Des d'avui i durant tot el cap de setmana se celebra a Fira de Barcelona el Bitravel, que abans es deia Fira de Turisme, la gran cita per als amants dels viatges. Hi ha 200 expositors d'arreu de l'Estat, però també d'una quarantena de destinacions internacionals. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Passejar-se pel Bitravel provoca salivera de viatges, de llocs exòtics, natura, ciutat, aventura, estiu, i potser recança de no poder anar a tot arreu. S'hi fan xerrades i negocis, s'hi projecten documentals, s'hi fan tastos de vins i de menjar de tot arreu i també es promocionen països, vegueries i ciutats. És el cas de Terrassa, que hi promociona el modernisme. Segons ha explicat a la xarxa, Esther Pla de Llorenç, tècnica de turisme de l'Ajuntament i apassionada de la ciutat.
Terrassa, sobretot modernisme. Llavors tenim l'oficina de turisme, que és la Masia Freixa, que és aquella casa blanca d'inspiració gaudiniana que molta gent coneix, i allà hi fem visites guiades cada dia a les 12, gratuïtes, de dilluns a diumenge. Per tant, això seria un pla perfecte. Qui vingui a Terrassa, que no es perdi la visita guiada a les 12 a la Masia Freixa.
Aquest matí moltes persones anaven de parada en parada amb la il·lusió als ulls i la calculadora al cap.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Terres Tarragonines, perquè la Diputació de Tarragona vol potenciar el turisme a la Costa Daurada a través d'una campanya per promocionar les estances curtes. Per fer-ho, ja han editat un catàleg amb 17 propostes variades per dur-les a terme entre 24 i 72 hores. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Capbussa't a la Costa Daurada, al Racó de Miró, camins que parlen de vi o llops i pirates marins són algunes de les 17 rutes curtes que el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha inclòs en una guia anomenada Costa Daurada 48 i 72 hores. La idea és donar a conèixer els principals atractius turístics de la zona i opcions per poder ser realitzades en qualsevol moment de l'any i en poques hores, ja sigui en família, en parella o amb amics, tant al litoral com a l'interior. Les propostes estan identificades amb un disseny molt visual amb el tipus de producte turístic que inclouen i en total es recullen una setantena d'elements o activitats diferents englobades en les rutes proposades. Aquest catàleg, encara que s'ha editat en 7 llengües, ha estat dissenyat bàsicament per a mercats de proximitat, com ara el català, però també el basc, el navarrès o l'aragonès.
I aquesta tarda s'ha fet entrega dels 25ens Premis Àspid de Lleida, que reconeixen la tasca duta a terme per persones, institucions i entitats en favor del col·lectiu de discapacitats. Més de 270 persones han omplert la llotja de la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'esdeveniment de l'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida ha tingut lloc aquest divendres a la tarda, presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Entre altres, el jurat dels Premis Àspid 2019 ha premiat el professor de l'Institut del Pont de Suert, Carles Hidalgo, per la seva assignatura del servei a la comunitat. També ha estat premiat el monologuista Marc Buixaderas, una persona amb paràlisi cerebral tetraplègica espàstica, en el Premi de la Comunicació. Per últim, també han estat premiats a la innovació l'empresa Entre Núvols i el Premi a l'Empresa a la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya.
Ràdio Arenys s'adhereix al procés d'integració dels menors immigrants. A més de la participació a través d'entrevistes i reportatges en diversos programes, l'emissora també compta amb una estada d'empresa d'alguns d'aquests nois. Ràdio Arenys, Marc Sánchez.
Un exemple en són programes fets precisament per adolescents del municipi que els han dedicat tota l'hora en una entrevista per aprofundir i conèixer com van arribar aquí i com estan vivint el procés d'integració a la vila. La directora del centre on s'allotgen els menors immigrants a Arenys, Remi Rubió, ha posat en relleu el fet que l'emissora també obri les portes a aquests joves.
Que pensem que és una manera genial d'obrir-se al poble i que el poble també prengui consciència de les realitats individuals dels nois, que no únicament se'ls consideri com a col·lectiu, com acostumem a fer, sinó que ja se'ls pugui començar a identificar individualment, doncs mira, a l'Emil li agrada això, al Moja li agrada allò, no?
A més, des de la ràdio també s'ofereix una estada d'empresa en la que en aquests moments està participant un dels nois que està prenent tasques com a tècnic de so.
Aquest matí han localitzat el cos sense vida de l'home desaparegut dimecres a Cambrils, al Baix Camp. El cos l'han trobat en una finca abandonada del terme municipal de Vinyols i els Arcs.
L'home de 84 anys va desaparèixer dimecres a Cambrils. El cos ha estat localitzat en una finca abandonada de Tarongers a només 100 metres de l'autopista. L'home ha estat vist des d'un helicòpter que participava en la recerca i és qui ha donat l'avís perquè un grup d'efectius propers accedissin fins al lloc a peu. Tècnics sanitaris han confirmat la seva mort. La principal hipòtesi és que es podria haver desorientat durant el camí de tornada al seu domicili donat que patia un principi d'Alzheimer.
En cultura arrenca aquest vespre la desena edició del Festival Circric a Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental. Enguany, la cita coincideix amb els 45 anys de dedicació a la professió de pallasso del fundador del certamen, el mític Tortell Poltrona. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Més d'un centenar d'artistes i companyies d'arts escèniques locals i internacionals passaran per les seves carpes. A la seva desena edició, el festival continua oferint per a tots els públics una programació d'espectacles de circ, teatre i música, així com activitats i tallers escolars i familiars dins el marc incomparable del Parc Natural del Montseny a Sant Esteve de Palautordera. Tal com explica Tortell Poltrona, en el concert inaugural hi haurà a dalt de l'escenari una quinzena d'artistes de primera línia.
Comencem ara el dia 22... Amb aquest concert multitudinari, que és una fantàcia, perquè som 15 persones dalt de l'escenari, i després segueix el 24 amb el que és la fira, i continua amb la celebració de circ i de comicitat amb els pallassos, per concloure després al final amb el Festival de Pallasses que fem cada any.
Tortell Poltrona serà el gran protagonista de l'edició d'enguany, actuarà amb dos dels plats forts del festival.
I a Vic, a partir d'aquest vespre, el Museu Episcopal obre l'exposició El luxe dels ivoris romànics, una mostra que, a partir de peces excepcionals, presenta tot un món d'ara fa mil anys lligat al treball d'orfebreria d'aquest preuat material. El nou FM, Jordi Mirambell, bona tarda.
Bona tarda. Un olifant, un corn per cridar a la guerra o a la caça, fet amb l'ivori d'un ullal d'elefant, és la peça que dona la benvinguda a la nova exposició temporal del Museu Episcopal de Vic. La possibilitat de veure a Vic aquesta col·lecció excepcional es deriva de la relació privilegiada que té la institució amb el Museu de Cluny de París, i que ha permès aprofitar la reforma que s'hi està fent per exhibir temporalment part de la seva destacada col·lecció d'ivoris a la capital d'Osona. La idea de fons és tractar conjuntes socials i artístics de l'època i, tal com explica el director del Museu Episcopal de Vic, Josep Maria Riba, seguir aprofundint així en noves estratègies per exhibir l'art medieval.
Anem treballant perquè aquest art medieval sigui conegut, pivoti molt des d'aquest museu i des d'aquesta ciutat. L'hauríem d'anar decantant en com anem promocionant i potenciant el romànic en concret, en tota la seva amplitud.
L'exposició El luxe dels ivoris romànics es podrà veure al Museu Episcopal de Vic fins al dia 7 de juliol.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Reus Deportiu convoca oficialment per ordre del jutge el concurs de creditors.
A la resolució, el magistrat considera que la documentació aportada confirma l'estat d'insolvència actual de la societat i justifica la petició que el club va fer a principi de març per declarar-se en concurs. El jutge ha nomenat un administrador perquè assumeixi la direcció de l'entitat i alhora ha suspès els actuals propietaris de les facultats d'administració i disposició del patrimoni del club. El magistrat ho justifica pel fet que recentment el club ha estat objecte de compra per part d'uns inversors nord-americans.
Ja estan definits els emparellaments de semifinals de les Copes del Rei i de la Reina en hoquei herba.
Durant el dia d'avui s'han disputat els quarts de final de la competició. En categoria masculina, l'Atlètic Terrassa buscarà un lloc a la final enfrontant-se al Jolaseta Basc després de vèncer per 3-1 el Júnior de Sant Cugat. L'altra semifinal serà 100% catalana, ja que el Club Egara ha guanyat el Club de Campo per 1-3 i el Club de Polo ha guanyat el Terrassa per 1-5. Pel que fa a la categoria femenina, també hi haurà una semifinal catalana, ja que el Júnior ha superat el Club Deportiu Terrassa a la tanda de penals, mentre que el Polo ha vençut la Reial Societat per 0-6.
El Voltregà celebra avui el seu regnat en l'hoquei patins europeu.
El Club Patí Voltregà viurà aquest vespre una jornada molt especial després d'haver fet una vegada més història en l'hoquei sobre patins femení. L'Ajuntament de Sant Hipòlit rebrà les campiones d'Europa a partir de les 8 del vespre i la rebrà com es mereixen, amb tots els honors a unes campiones que segueixen engrandint la història d'un club i d'una població que viu aquest esport. I a partir de les 9, els actes d'homenatge i reconeixement es traslladaran al consistori a la pista del Voltregà per fer la festa de celebració.
I en categoria masculina, ahir es va completar el derbi entre el Voltregà i el Vic.
Els biguetans van guanyar per 1-2. L'equip de Quim López va mantenir el marcador favorable en els 21 minuts de partit que quedaven per disputar-se després de l'apagada de llum de la setmana passada al pavelló de Sant Hipòlit.
En bàsquet, derrota de l'Uni Girona a l'anada de semifinals de l'Eurocup femenina.
Va perdre contra el Montpellier a Fontejau i haurà de buscar la remuntada a la pista francesa.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Gràcies, adeu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem el passat. Fins al 22 de març a la seu de la Diputació de Barcelona, a Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
Sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Sigo aquí, visc, visc i visc, de Maggie O'Farrell, editat per l'altra i Asteroide. La Maggie O'Farrell és una de les meves escriptores favorites. Les seves novel·les són excepcionals i si no l'heu llegit, us recomano que comenceu perquè descobrireu una escriptora irlandesa amb la que gaudireu. Per això celebro cada novetat literària que publica, però aquesta m'ha arribat directament al cor. Visc, 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 o sigo aquí, parla de 17 moments autobiogràfics de l'autora on ha tingut alguna trobada, amb més o menys intensitat amb la mort. Tot i que pugui semblar un llibre trist, com diu l'escriptora Tracy Chevalier, un llibre sobre la mort m'ha fet sentir tan viva. Perquè no ens enganyem, la mort ens ronda cada dia, a cada instant sense que nosaltres ens adonem. Poden passar tantes coses que, com deia Carmen Martín Gaite, lo raro es vivir.
No exagero si afirmo que me acuerdo de ella muchas veces, sino todos los días. Soy consciente de la vida que le cortaron, da que le amputaron, mientras yo, no sé por qué motivo, pude seguir con la mía.
Els fets que la Maggie O'Farrell explica són moments que ha viscut a la seva vida i que l'han fet pensar que podia haver mort. Des d'una trobada amb un senyor, a una muntanya solitària que vol ensenyar-li uns ànecs, a una part o un moment en què està a punt d'ofegar-se. En absolut, és un llibre trist. Vers al contrari, celebra la vida, reflexiona sobre la sort que tenim. Si no heu llegit res de la Maggie O'Farrell, Visc, visc i visc, és una bona manera d'apropar-se a aquesta gran escriptora que segur que no us penedireu.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.